Bon dia, amics i amigues de Presència Cristiana. És un privilegi poder-nos apropar a través de les ones de Ràdio Rubí per compartir el que els que formem part de l'equip de Presència Cristiana de l'Església Protestant de la nostra ciutat us hem preparat desitjant que us aporti quelcom de positiu. Avui us acompanyem en David, l'Ester, en Josep, en Jonathan, en Guillem a la part tècnica i qui us parla, la Lali. Avui he trobat un pensament que m'agradarà compartir i que porta per títol «Què m'aporta la fe en Jesús?». I diu així: no parlo d'una fe intel·lectual expressada en fórmules o en estructures. Parlo d'una fe que és adhesió de la persona a Jesucrist. Una fe que implica una manera de viure, veure i valorar les coses, les persones i la vida. No em sento gens diferent dels altres. El fet d'haver optat pel seguiment de Jesús no em fa ni millor ni pitjor. Això depèn de la meva fidelitat al que crec i de la meva coherència expressada en la vida. Sóc un més de la gran família humana i m'esforço per ser solidari de tots aquells i aquelles que creuen en la persona i, com ells, sento les ferides de la societat actual. De vegades també sóc víctima del corrent materialista i hedonista que em crida a posar les coses i el confort per damunt de les persones, de la meva vida espiritual i del meu equilibri interior. Aleshores, què m'aporta el fet de creure en Jesús i en el seu missatge? Primerament, em situa en un món d'amor, l'amor incondicional de Déu, que no em fallarà mai, i també en l'amor fràgil però real dels germans. Em fa sentir important, perquè Déu compta amb mi i em crida a col·laborar amb Jesús en la realització del seu projecte, una humanitat fraternal i justa. Jo també en sóc responsable. Em permet d'esperar, malgrat les aparences de fracàs i la manca de sentit de moltes coses. En Jesús i per Jesús, fet home, mort i ressuscitat, puc entreveure que finalment la vida i l'amor tindran l'última paraula. M'ajuda a creure més en mi mateix i a valorar-me, perquè veig que Déu també creu en mi i m'estima, malgrat els meus límits i les meves infidelitats. Em dona una visió molt engrescadora de la persona, de tota persona humana, i m'ajuda a acollir les incoherències i els errors com una conseqüència del creixement i de la feblesa. També em fa creure en la capacitat infinita d'amor i de vida eterna que posseïm tots. Perquè crec en Jesús i he optat per la seva proposta de persona i d'humanitat salvada, crec en la comunió amb els germans i germanes de la terra i també del cel, i em sento cridat a ser un germà de tots. Ara, en David ens llegirà el Salm 63 i l'Ester ens aportarà la seva reflexió.
Tu ets el meu Déu, Senyor. Jo et cerco. Tot jo tinc set de tu. Per tu es desviu el meu cor, en terra eixuta, assedegada, sense aigua. Jo et contemplava al santuari quan et veia gloriós i poderós. L'amor que em tens és millor que la vida. Per això els meus llavis et lloaran. Que tota la vida et pugui beneir i alçar les mans lloant el teu nom. Saciat del bo i millor, et lloaré amb el goig i els llavis. Quan des del llit et recordo, passo les nits pensant en tu, perquè tu m'has ajudat i sóc feliç sota les teves ales. La meva ànima s'ha enamorat de tu, em sosté la teva mà. Però ells, que volen la meva mort, baixaran el més pregon de la terra, seran víctimes de l'espasa, menjar per als xacals. I el rei celebrarà el triomf de Déu s'engloriaran els qui juren pel seu nom, quan hauran de callar els qui diuen falsedats. Amén.
Aquest salm és una pregària de confiança i anhel espiritual que reflecteix una profunda relació entre David i Déu. David està en un moment de dificultat, probablement mentre es trobava al desert de Judà. El salm és un desig ardent de David per la presència de Déu, la qual considera com una font de vida i consol. El salm comença amb una expressió d'ànim. Tu ets el meu Déu, Senyor, jo et cerco, tot jo té set de tu. Aquí, David expressa un anhel insaciable per Déu, com si la seva ànima tingués set en un desert àrid. Aquesta imatge poderosa ens parla de la necessitat humana de trobar satisfacció i propòsit en Déu, especialment en moments de dificultat. Tots nosaltres, segur, en molts moments de la vida, ens hem sentit angoixats, sense ànim, sense trobar una sortida als molts problemes que se'ns presenten al caminar per un món que sembla que no té sortida a tants conflictes. Però el Senyor ens acull sota les seves ales i allà ens sentim segurs i som feliços sabent que Ell ens protegeix. David descriu com la presència de Déu és millor que la vida mateixa, destacant com la relació amb ell aporta alegria i satisfacció profunda. També destaca la protecció i l'amor de Déu com un refugi en moments de perill. Quan des del llit et recordo, passo les nits pensant en tu perquè m'has ajudat i sóc feliç sota les teves ales. El Salm 63 és una exaltació de la presència de Déu com a font de vida, consol i esperança. I ens anima a cercar a Déu amb tot el nostre cor, confiant sempre en la seva guia i protecció. Amén. Avui, tercer diumenge de Quaresma, i la lectura que se'ns proposa es troba a Isaïes 55, que diu: «Oh, tots els assedegats, veniu a l'aigua. Veniu els qui no teniu diners. Compreu i mengeu. Veniu i compreu llet i vi sense diners, sense pagar res. Perquè gasteu els diners comprant un pa que no alimenta i malgasteu el vostre sou en menjars que no satisfan? Si m'escolteu, menjareu cosa bona, tastareu amb gust el bo i millor. Estigueu atents, veniu a mi, escolteu-me i viureu. Pactaré amb vosaltres una aliança eterna, els favors irrevocables promesos a David. Cerqueu el Senyor, ara que es deixa trobar. Invoqueu-lo, ara que és a prop. Les meves intencions no són les vostres i els vostres camins no són els meus. Ho dic jo, el Senyor. Estan tan lluny els meus camins dels vostres, les vostres intencions de les meves, com el cel és lluny de la terra». I amb aquesta seguretat que ens dona la lectura, escoltarem una cançó que es diu «Dios está aquí».
Tan cierto como el aire que respiro. problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Puedes oír, tan cierto como que te canto y me puedes oír.
En Josep Esquerrà ens farà la lectura de l'Evangeli, que avui la trobem a Lluc capítol 13, versos de l'1 al 9. I el nostre pastor, en Jonathan, ens aportarà la seva reflexió. Endavant, Josep!
Per aquell mateix temps, algun dels presents explicaren a Jesús el cas d'uns galileus, com Pilat havia barrejat la sang d'ells amb la dels sacrificis que oferien. Jesús els respongué: «Us penseu que aquells galileus van morir així perquè eren més pecadors que tots els altres galileus? Us asseguro que no. I si no us convertiu, tots acabareu igual». I aquelles 18 persones que van morir a Siloé quan la torre els va caure al damunt, us penseu que eren més culpables que tots els altres habitants de Jerusalem? Us asseguro que no. I si no us convertiu, tots acabareu de la mateixa manera. I els digué aquesta paràbola. Un home tenia una figuera plantada a la seva vinya. Va anar a buscar-ne fruits i no n'hi trobà. Llavors digué al qui li anomenava la vinya: «Mira, fa 3 anys que vinc a buscar fruit en aquesta mateixa figuera i no n'hi trobo. Talla-la, perquè ha d'ocupar la terra inútilment». Ell li respongué: «Senyor, deixa-la encara aquest any. L'acabaré tot al voltant i tiraré fems, a veure si dóna fruit d'ara endavant. Si no, fes-la tallar».
Per què passen les desgràcies? Per què ens passen coses dolentes? Que ens les mereixem? I per què a mi i no a un altre? Cau un gran míssil sobre un edifici, el destrossa. Per què aquesta família ha quedat sense casa, o pitjor, ha perdut la vida, i no un altre? Les bales volen al voltant dels soldats, un cau i el del costat no. Què era? Un pitjor persona que l'altra? Una part del poble d'Israel entenia que la desgràcia era part del judici de Déu. Si una persona patia ceguera de naixement, podien preguntar-se qui havia pecat, ell o el seu pare. Els amics de Job també ho tenien clar. «Job, alguna cosa dolenta has fet, si Déu permet, la teva malaltia. Si Déu permet que perdis els fills i tot el que tenies. Algun pecat tens tu?». I Jesús sap que els que li venen a explicar el mal destí dels galileus pensen així, que si Déu ha permès que morin a mans del Pilat, és que algun pecat tindrien. I si Déu ha permès que caigués una torre sobre unes persones, és que no serien tan innocents. Quan passes grans desgràcies avui, potser encara hi ha qui pensa així. Tot i que quan es tracta, per exemple, d'un accident de tràfic que et deixa sense família, poca gent pensarà que això passi perquè tinguem pecats. Més al contrari, pensaríem que o Déu no existeix, o que si existeix és un Déu molt dolent per permetre aquestes injustícies, o més aviat que a Déu li importem un rave. Si existís un Déu bo de veritat, no hagués permès que el meu fill morís, o que jo tingués càncer, o qualsevol de les desgràcies que ens poden succeir. L'obligació d'un Déu bo de veritat seria fer que tot anés com nosaltres volem. Que si està a punt de passar una desgràcia, doncs envies un àngel per impedir-ho. Però Jesús interpreta la vida de forma totalment diferent. Les coses passen. Simplement passen perquè el patiment, així com l'alegria, formen part d'aquest món nostre. De fet, no sé si en aquest món és possible que existeixin l'una sense l'altra. Però si haguéssim de pensar que a cada persona que li passa una desgràcia és per culpa d'un pecat, diria Jesús, no quedaria ni un de viu a tota la terra. Així de clar, ni a tota Galilea, ni tampoc a Jerusalem, la ciutat dels jueus més estrictes, no quedaria ni un de viu, perquè davant de Déu no hi ha ningú que pugui dir: mira que bo que sóc, ho faig tot perfecte. I més encara va la lloda que és que jo he nascut dins del poble de Déu, tinc drets adquirits. D'altra banda, la idea de que siguem titelles o joguines d'un Déu que ha d'anar tocant aquí i allà, impedint desgràcies ara o provocant-les després, tampoc respon a la nostra fe. La creació de Déu per a Jesús no és un teatre de guinyols on Déu s'ho passa pipa jugant a ser Déu. Déu respecta la llibertat de la seva creació. I aquí passen coses de tota mena. Algunes a conseqüència dels nostres actes, sí, però d'altres totalment fortuïtes. I això què significa? Que a Déu li importa un rap el que pugui passar aquí? El que ens passa a nosaltres? És un Déu rellotger que posa en marxa la màquina i s'oblida d'ella? Ans al contrari, Déu estima l'ésser humà, especialment aquells que pateixen desgràcies. Les desgràcies succeeixen, sí, però no són pas un càstig de Déu ni una evidència del seu oblit. Doncs el nostre Déu es fa present i s'identifica especialment amb el patiment humà. Jesús focalitza el tema d'una forma diferent i parla ara un poble que se sap poble de Déu. Un poble que pensa que alguna cosa bona tindrà per haver sigut escollits per Déu. Aquest poble és Israel, pots pensar, sí? Però també l'Església diu que és poble de Déu. I Jesús diu a aquest poble: vosaltres penseu que aquests que han mort s'ho mereixien? Penseu que ho ha fet Déu? Doncs si vosaltres no canvieu la vostra forma de pensar, la vostra forma de ser, mereixeríeu el mateix final. Així, qualsevol home que tingués una figuera que no dona fruits la tallaria per plantar una altra cosa, perquè una figuera estèril és llençar el temps i els calés. Però, contra tot pronòstic, Déu no actua així. La figuera encara continua amb nosaltres, encara se li dona més temps. El Senyor s'encarregarà de cuidar-la, de posar-hi fems, a veure si finalment dona bons fruits. Aquesta és la veritable bona notícia. Encara avui tenim temps de repensar el nostre patiment, el patiment dels altres, però sobretot de repensar Déu. Doncs encara el Senyor treballa amb la figuera perquè doni un bon fruit, un bon testimoni del Déu que pateix amb nosaltres i que està molt interessat en nosaltres.
Senyor, la nostra vida està plena d'obstacles i de moments en què ens aturem per no afrontar el camí en la seva totalitat. Sovint ens apartem de tot allò que ens condueix a l'objectiu final, al punt d'arribada que ens connecta amb el teu amor, Senyor. Omple els nostres cors amb el goig i l'esperança que ens ajuden a deixar enrere els errors i pecats i que enforteixen el nostre caminar cap a la vida eterna. Il·lumina'ns en el moment de reconèixer les nostres faltes. Dóna'ns confiança en la teva misericòrdia, fermesa i decisió a l'hora de pensar a canviar les nostres vides. I també compassió i solidaritat amb les persones que tenim al nostre costat, estimant-les i sempre sense jutjar-les. Ajuda'ns a trobar sovint moments de vida interior en què ens trobem cara a cara amb tu, Senyor, i et puguem presentar sense por les nostres situacions personals, amb les preocupacions, les alegries i els propòsits que tenim. Fes, Senyor, que mirem sempre endavant, recordant les equivocacions del passat per no repetir-les, però sobretot gaudint del present com una ocasió per estimar i projectant cap al futur totes les qualitats que ens has donat. Gràcies, Senyor, per cada dia que ens concedeixes per viure. Gràcies, Senyor, per les respostes que ens dones quan el món intenta qüestionar o posar a prova el teu missatge. Ajuda'ns durant la Quaresma i sempre. Amén. Quiero ayunar, Señor, como ayunaste. Ayunar de violencia dando paz. Hacer ayuno de la indiferencia, amando a aquellos que no me amarán. Quiero ayunar, Señor, como ayunaste. Ayunar de los ritos sin calor. Ayunar del hablar sin compromiso. Hacer del pan un bien de partición. Quiero ayunar, Señor, como ayunaste, de aceptar la injusticia y el dolor del mundo como está y los poderosos. Proclamar el reino nuevo del amor. Quiero ayunar, Señor, como ayunaste, de dividir los seres por su piel, su religión, su género o fortuna. En cada humano quiero hermanos ver. Quiero ayunar, Señor, como ayunaste, de callar la buena nueva del amor y de sumarte a la actividad silenciosa. Quiero dar voz a los que no tienen voz. Quiero ayunar, en fin, como el muchacho que te entregó el zurrón con pez y pan. Sé que en tus manos este pobre ayuno se volverá pan vivo de la eternidad.
Amics i amigues, en arribar el moment del comiat, agraïm la vostra atenció i us recordem que podeu recuperar el contingut del programa a través de la web de Ràdio Rubí. Rebeu una afectuosa salutació en nom de tot l'equip. Fins diumenge vinent, si adeu plau. Adeu-siau.
Just like the seed, I don't know where to go. Through dirt and shadow I grow. I'm reaching light through the struggle. Just like the seed, I'm chasing the wonder. I unravel myself, all in slow. Suffocate me so my tears can be rain. I will water the ground where I stand so the flowers can grow back again. 'Cause just like the sea, everything wants to land. We are burning our fingers, but we learn and forget.
Què passa a la ciutat? T'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.